Normalment, ara l'entrevista que hauríem de fer és una entrevista per a la música, perquè ja ho és, sempre ho serà, però, ostres, és que és un novel·lista, i a més és un escriptor magnífic, és en Lluís Llach, és la quarta novel·la. També t'he de dir, Lluís, que se'm fa molt estrany encara presentar-te com a escriptor.
I a mi, jo no m'hi considero gens.
No?
El que passa és que sóc molt feliç escrivint, però no sé, i estic com amb moltes coses, perquè vaig pujar un tren que em va fascinar i ja està, i faig el viatge.
Cap flama enjugassa d'ombres les parets del Saló del Castell. Fa estona que ha acabat el sopar, però les flaires del rostit, la sentor a suor i la ferum de les torxes de seu apagades enrareixen l'aire. Sota l'enorme taula, dos gossos llop dormiten. Avui el príncep Jan i el baró de Cas sopaven tan entusiasmats mentre discutien d'armes que els animals han entrapat fins a rebentar. Així comença aquesta novel·la que es diu Escac al destí, publicat per Univers, i com sempre preguntem, quan habitualment hi ha per parlar de llibres amb en Guillem Terribas o amb en Marc Artigau, la pregunta és sempre la mateixa, la primera. De què va? De què va Escac al destí?
Clar, la gent segurament seguirà el thriller que hi ha dintre, no? Aquesta vegada m'he divertit matant no sé quantes persones, però a mi, o sigui, el petit autor que hi havia darrere disfrutava molt en el context. L'edat mitja és una època de dalt a baix bestial, l'ensorrament de l'imperi romà deixa una societat sense normes, per dir-ho d'alguna manera, sense estructures, i en realitat l'única església, bé, vull dir, m'interessava molt l'època i vaig començar a veure com aquelles persones desproïdes vivien entre el que se'n podria dir el poder de l'espasa i el poder de la creu, no? I a mi això és el que m'interessava molt per moltes connotacions, doncs anar seguint i anar fent, etcètera, etcètera. Però sí, és un thriller.
És un thriller.
Em mato uns quants, sí.
Em mates uns quants. Sí. Ja ho sé que et diran molts, eh? No seré gens orgullós. Una barreja entre El nom de la rosa i Joc de trons?
Home, a mi ja m'agradaria ser la pols de les sabates del senyor Umberto Eco, eh? Sincerament. M'afalaga, que m'ho diguis. No ho sé, no... he fet... sé que m'has deixat una mica així sense defenses, eh?
No, és que El nom de la rosa, de debò, les primeres pàgines del llibre que ahir la tarda estava llegint em recorda aquest aire, aquest flaire, diguem, aquest flaire del Nom de la Rosa.
Sí, clar, que és, sí, no? I tens molta raó. Jo diria així, improvisant, sobre la pregunta, és que em sembla que l'Umberto Eco basa en el thriller dins de lo que és la religió, no? L'estructura religiosa, la lluita, una cosa que després un vaticanista em va fer entendre molt bé, no? Com les ordres religioses, allò que tenen noms que tots coneixem, en realitat eren els partits polítics que lluitaven pel poder dins del Vaticà, no? I això l'Umberto Eco ho explica molt bé. En el meu cas, la pols de la sabata de l'Humberto Eco, el que faig és utilitzar molt el que et deia abans, no? La influència de l'església i la influència de l'espasa, no? I com es vivia en una societat en aquest estrany equilibri de poders, on en un hi havia el poder sobre la vida de les persones i l'altre sobre la ignorància de les persones, la possibilitat d'una altra vida on les coses fossin possibles, etc, etc. M'interessa molt això, i en realitat el thriller és l'excusa per parlar d'això i altres coses que m'interessen.
Com a tot bon thriller, sempre hi ha una mena d'investigadors. Aquí la parella investigadors és una parella molt carismàtica, la d'un monjo i una assistenta al rei. Jo, és que de debò, no costa gens imaginar-nos una mena de saga. T'ho has plantejat o no?
No, gens, de veritat, no. Saps què passa? Que com amb els discos sempre m'he prohibit planificar... Mira, aquesta novel·la és el resultat de sentir-me massa còmode encara que els llibres fossin, siguin dolents, eh? Massa còmode explicant coses des de l'any 20 fins a l'actualitat, que són les altres tres novel·les que havia fet. I em sentia en una zona de confort, que es diu ara, que trobava perillosa, per dir-ho d'una manera. Jo crec que has de buscar sempre finestres noves. I per això vaig anar a buscar una època que em traies absolutament del context anterior, i per això m'he divertit tant, també, per això he après tantes coses que al final és el gran objectiu, i per tant no sé què dir-te, saps? Ho he fet per ple.
Sí que hi ha un fet que m'ha sorprès molt, que és que sembla que utilitzis un llenguatge més típic de fa quatre segles que no pas de l'actualitat. T'has obligat aquesta novel·la a fer una mena de reescriptura?
Una mica sí, però val a dir que suposo que perquè ja tinc una edat, etcètera, però jo reivindico la utilització d'alguns temps verbals que han caigut en desús aquí a Catalunya, com el pretèrit. Ara no sé com es diu, perdona, estic així, acabo de fer dues entrevistes i vaig una mica, però el pretèrit passat, em sembla un pretèrit passat, a la nit vaig anar, no?
Sí?
I és molt curiós perquè som de les poques llengües que no utilitzem aquest pretèrit, i alguna gent diu que és perquè s'ha fet vell, potser sí, però és curiós perquè moltes llengües que ens envolten l'utilitzen, i jo la reivindico perquè en la cançó i en la literatura, jo crec que també la reiteració de formulacions, i el vaig, o sigui, vaig anar perquè vaig pensar que, perquè, m'entens? Perquè sí. Em van dir que, i dius, ostres, i per què no utilitzem l'altra formulació? I quan utilitzes aquesta formulació, doncs de seguida la gent et diu, ui, això és antic. Oh, és antic, però és antic per què? Perquè ha caigut en desús. I ha caigut en desús per què? Per la repressió o per modernitat de veritat? I com és que les llengües que no han patit repressió, aquesta formulació la fan servir contínuament, no? I a casa nostra també, tu vas al País Valencià i és molt normal dir a fer una paella, no? O visqui, clar, aquí no, i quan utilitzes això, bé, en aquesta novel·la he tingut l'excusa per fer-lo servir.
Per tant, una reivindicació de la llengua també?
Que faig. Sí, 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 no, i ja l'he fet a les altres, eh? Sí. I amb els editors hem tingut discussions molt maques, i al final els he convençut, a base de moltes argumentacions, de que me deixin posar de cada quatre dos o tres, eh?
Per cert, dir una cosa, la novel·la comença que vaig dir anem forts, que és amb una escena de llit amb un príncep i els seus dos gossos.
Sí.
Però això és, sí. Això, el bon dia a Catalunya és aquest, eh? És a dir, a la pàgina 1, o sigui, la primera pàgina del llibre, que no és la pàgina 1, evidentment, la primera pàgina del llibre, pàgina 15.
Però és que jo crec que la amoralitat sempre existeix, eh? I avui en dia, però durant aquella època jo crec que és especialment fastuosa, perquè la repressió sexual és de tal magnitud, quan els capellans tenien uns llibres que es deien llibres penitencials, on hi havia escrit les penes que havien d'aplicar a cada pecat, no? I l'obsessió era sempre la sexualitat. Jo no recordo un adulteri quan es castigava, però estem parlant, no sé si de mesos o d'anys, de dijunis i de coses rares, eh? I aleshores aquesta repressió volia dir, i sobretot la gent que tenia el poder, recordo que l'edat mitja, doncs, allò que se'n diu en català, no sé com es deu dir, el derecho de pernada, s'aplicava d'una manera constant, i per tant no és una moralitat, diguem, estranya a l'època, sinó que jo crec que volia començar així, el bèstia.
Ni et faré cantar, ni et faré parar la política,
no?
Però sí que només et faré una pregunta final abans de donar pas a l'Arnau Tordera, que és com ho veus tot plegat, com veus el país i sobretot com veus allò per al qual sempre has lluitat i que continues lluitant, que és la independència de Catalunya.
Home, jo crec que estem en un atzucac històric i de sistema, o sigui, estem rodejats de tres o quatre pandèmies, la sanitària, l'econòmica, que hi tenia de ser igualment, però que la sanitària... I després la climàtica, o sigui, pensem que quan sortim d'aquestes pandèmies actuals en ve una altra, que és que ha de canviar tot el sistema per poder sobreviure, si és que volem sobreviure. I a més, a casa nostra, i no només a casa nostra, hi ha una altra pandèmia, que és la democràtica, no? O sigui, el moment és dificilíssim. I enmig de tot això, quasi sempre, com en el 1714, que es barallava a mitja Europa, i nosaltres, que volem ser aquí, que volem viure, doncs hem aixecat el dit, en el moment segurament, no sé si més inoportú de la història, ens haurem de fer mirar. Jo sempre dic que Catalunya ha de fer un dia seriosament la seva carta astral per saber quan ens hem de posar en marxa, i és tot molt difícil. Ara, hi ha una cosa que jo assumeixo com si la democràcia se salva, la independència de Catalunya és inexorable. I si no, voldrà dir que la democràcia no s'ha salvat. És tan senzill com això. I la gent que estem per la democràcia o per la independència, etcètera, etcètera, doncs hem d'anar lluitant per mirar de, que en aquest temporal intentar com puguem arribar a bon port.
De tota manera, depèn de com estiguin els partits polítics independentistes de casa nostra, si la democràcia és sòlida i hi ha independència, el problema és que no la puguin estripar aquesta independència en tres dies els propis partits independentistes, vist el que estem veient.
Tu m'has dit que no em parlaries de política amb la
vista. D'acord, però vols dir alguna cosa d'això o no?
No, però és que... No, però tens raó. Fan una exhibició de mal... sobretot de no seguiment d'un alè que hi ha en el carrer, eh? Més enllà de la discussió de si anar junts, separats, és millor, pitjor, etcètera, etcètera, és molt decebedor veure que les qüestions partidistes prevalen sobre altres qüestions que a molta gent ens semblen més importants. Però la política també val a dir que és així i que no ens n'escaparem de tot el que viurem els propers mesos, no ens n'escaparem. Per tant, paciència, votar qui creus que hagi de votar i mentrestant anar fent feina.
Arnau,
sí, diguem.
Quan ahir vaig veure el teu tuit a l'estrena d'aquesta temporada El secret de l'èxit, va ser molt contundent amb el que vas escriure, que és que avui descobriràs El secret de l'èxit, al teu entendre, la millor cançó escrit en llengua catalana. És això, si no ho vas dir així, però ho vas dir d'aquesta manera, no? La millor cançó en català.
És exactament així, tal com ho relates, i tant que sí.
Val. Espera't un moment, Lluís, perquè és que em sembla que et toca el rebre. De quina cançó ens descobriràs avui, El secret de l'èxit, Arnau?
Doncs avui no vull començar revelant el nom de la cançó des de l'inici, sinó que tardarem una mica més. Per tal d'arribar a la peça que avui protagonitza El secret de l'èxit, abans he de fer un petit viatge. Un autèntic orfebre de l'amor, un artista que durant els seus anys musicals en actiu va ser capaç d'immortalitzar aquest sentiment i tots els seus possibles rostres en un extens repertori que no té fissures des d'un punt de vista qualitatiu. La seva obra va saber trobar un equilibri prodigiós entre la disciplina musical, especialment en les melodies elegants i sofisticades, i unes lletres que bé podríem considerar directament paraula poètica. Amb aquest perfecte equilibri entre música i lletra, tan difícil d'assolir i tan admirat pels artistes que ens considerem deixebles de la seva obra, Lluís Llach va embarcar cap a l'apassionant viatge de musicar l'amor. És així com m'agrada a mi i no en sabria dir res més. Entre les seves cançons n'hi trobem de dedicades a l'amor per la natura, pels paisatges o pels moments enyorats, amors carnals i apassionats i amors impossibles, fins i tot. A més, com és ben sabut, una altra gran part del seu repertori està dedicat a un dels seus grans amors, al seu país, la seva terra i la seva gent. A la seva llista de cançons també hi trobem cants d'amor a la llibertat i, per descomptat, no va oblidar-se de relatar una de les formes més pures de l'amor, l'amistat. Jo vull que et puc fer una...
vas arribar amb el misteri.
Lucià s'havia convertit en un especialista en musical amor i això podem considerar que és exactament el mateix que dir que havia seguit allò que li dictava el mateix amor, perquè aquest tipus de cançons es creen per necessitat. És la mateixa necessitat d'expressar el sentiment, d'alliberar-lo i de revelar-lo, allò que porta l'artista a crear una obra d'aquestes característiques. No hi ha impostura possible. De l'amor només se'n pot fer art quan és sincer. Si no és així, l'artifici es veu d'una hora lluny. Així doncs, quan ja feia gairebé dues dècades que Lluís Llach trepitjava escenaris, va emergir dins seu la necessitat d'elaborar una declaració d'amor particular. I aquesta és la peça on volia anar per a l'inici, però era del tot necessari fer aquest prefaci per arribar-hi amb bon peu. Aquest amor particular de Lluís Llach, aquesta manera singular d'estimar, aquest amor que es distingeix entre les altres formes possibles de l'amor, és aquella estima que el músic sentia pel seu públic. I que un músic creï una cançó d'aquest tipus em sembla un dels actes més honestos que es poden arribar a portar a terme en el món artístic, perquè no estem davant d'una simple cançó d'agraïment o d'homenatge cap als seus seguidors, sinó que és una veritable i sincera declaració d'amor, una obertura absoluta de l'artista cap a aquella gent que al final dona sentit a tot allò que crea, a tot allò que fa i, en definitiva, a la seva pròpia vida. Farem la retransmissió de tota la peça sencera, però abans m'interessa que ens fixem en alguns detalls importants. Amor particular, igual que aquesta peça d'Eric Satie, que sona de fons, utilitza una harmonia quatríada, és a dir, uns acords musicals formats per quatre notes en comptes dels acords més recurrents de només tres notes. Aquesta peculiaritat, aquest recurs, fa que la música resultant soni més expansiva, amb més ressonància. I si aquesta sonoritat vaporosa de l'harmonia ja ens situa en un context gairebé oníric o de somni, la melodia vocal acaba de brodar-ho tot plegat. Tindrem l'oportunitat d'escoltar una de les millors melodies de tot el repertori català i tampoc exageraríem si parléssim directament d'una de les grans melodies vocals de la història de la música, ho dic amb tota honestedat i sinceritat. Un traç melòdic que començarà de manera tímida, dubitativa en algun moment, però que finalment abandonarà la seva timidesa i es mostrarà en tota la seva esplendor per tal de revelar allò que sent. Endinsem-nos, doncs, en aquest amor particular i escoltem la declaració d'amor que Lluís Llach va regalar al seu públic.
Com tu podria dir perquè em fos senzill.
Comença molt suaument, només piano i veu del tot despullat. Té la voluntat de dir alguna cosa i té la voluntat de fer-ho de la manera més sincera possible.
Si canto sovint.
Aquí està invocant la naturalesa del músic que comparteix una intimitat única amb el seu públic. I ara apareix un acord amb una mica de tensió per relatar-nos una frase molt important. Aquí ens diu que mai s'havia atrevit a dir-ho i ara finalment ho diu i ho diu de la millor manera que pot fer-ho. Evidentment amb una cançó. Seguirem una altra estrofa. Ara s'incorporen nous instruments i l'estrofa té una mica més d'intensitat. Aquí ens relata precisament el lligam de l'artista amb el seu públic, un lligam del tot absolut. I ens explica com el públic es converteix en un autèntic company de viatge.
Sempre m'has donat.
El contrabàs i la guitarra s'han afegit a l'arranjament i ara fixeu-vos. Fixeu-vos en el fraseig de la melodia.
Em caldria agrair-te tant temps que fa que
arriba gairebé sense aire, sembla que no s'atreveixi a dir-ho. Aquí entra tota la secció de corda per acompanyar-lo en aquest nou fragment. encara canta a mitja veu, relativament cohibit, amb una mica de por. Però a poc a poc anirà pujant, lentament la intensitat va augmentant. No només la intensitat, sinó que cada vegada canta en una tessitura més aguda. Si amigues la tendresa, t'estimo. Interessant tot el fraseig de la veu, perquè és molt difícil frasejar tan delicadament a un tempo tan lent com aquest. Quan veig la teva força, es va acostar en el moment culminant de la peça. I que es revela. I atenció. Aquí la corda agafa protagonisme, també hi ha detalls de piano i aquesta frase que quedarà inconclusa de moment. Un petit ritardando, subtil. I aquí arribem en un moment realment conmovedor. Perquè l'artista sap, és conscient que tard o d'hora el lligam amb el seu públic tindrà un final. La corda en seguirà acompanyant, ara en segon pla, de manera més subtil. O sabré acostumar-me a la teva. I ara escolteu amb atenció aquesta rialla subtil, també. Tot això serà. Aquí se'n riu d'ell mateix. Aquest adéu ja arribarà a tard o d'hora, però ara, que té l'oportunitat de cantar, l'important és fer-ho i gaudir-ne fins a l'últim moment. Tens que fa que t'estimo. I tornem altra vegada a la part que ha exposat abans, ara cantada amb molta més seguretat i contundència. Fixeu-vos en el to de la veu. Potser sense saber-ne t'estimo. Ja ho ha dit abans, per tant s'ha atrevit a dir-ho i ara pot fer-ho sense por, perquè és allò que sent veritablement. La veu és molt més contundent, molt més segura, s'està obrint, s'està alliberant. La corda va portant tensió i expressivitat en tot aquest fragment, que cada vegada és més agut, cada vegada té més intensitat. I s'acosta al moment culminant. Aquesta nota extraordinària que és la novena de l'acord i que té un color gairebé màgic. Ara l'escoltem cantada amb la veu plena, totalment alliberada. I ja ens anem acostant al final de la peça. Repetirem tota aquesta última secció. I ara finalment sí, ara acabarà la frase que abans havia quedat inconclusa. Lluís Llach no sabia ben bé com dir-nos-ho i finalment, per acabar-nos-ho dient, va escriure una de les cançons més boniques de tots els temps.
Lluís.
Mare de Déu. Arnau, està solter?
Gràcies, artísticament, sempre obert a tot.
Maco, maco, maco. Moltes gràcies per enterrar-me així. És fantàstic. I gràcies per explicar-ho d'aquesta manera, perquè em permet també dir que una gran part del mèrit, que sempre s'han de repartir els mèrits, perquè si no sembla, ve precisament pel tractament que en Camp, Manel Camp, va saber donar a la corda. I interpretar damunt d'aquesta corda que t'està com, és com si fossis una gavina que està volant sobre l'aire, no? I és l'aire que et puja, tu no t'has de fer esforç. I, bueno, moltes gràcies, de veritat, moltes gràcies, perquè, ostres, bueno, ja, només has fallat amb una cosa, segur que hi ha cançons millors que aquesta.
Mira, t'he de dir una cosa, Lluís, perdona. Guille, digues el que has dit a micròfon tancat fa
un moment. No, home, ara no faig això, perquè llavors sembla que estem aquí.
No, t'ho faig perquè
home, perquè m'ho ha preguntat, si no tampoc ho hagués dit, perquè no cal, vull dir, ja està, ho ha fet prou bé l'Arnau. No, però ha preguntat, t'agrada, que consideres realment que és una... I és que és, a part de ser la meva cançó preferida del Lluís Llach, és una de les meves cançons preferides de tota la vida. I de fet és aquella cançó, saps allò dels americans de les pel·lis d'adolescents, eh? La nostra cançó, allò de quan s'havia enamorat d'això, doncs una mica amb la meva parella, que és de Madrid, Lluís, sí, és la nostra cançó, així en clau americana.
Bé, jo amb un ni pastilles podria, amb dos a la vegada ja. Feu el favor de...
No, ja estem veient aquí els favoritismes. No, aquí.
Jordi Beltrani, ens quedem a la grada. Gràcies, Lluís, una abraçada molt forta. Molts petons, de debò, t'enyorem molt.
Gràcies, maco. Ha sigut una trobada magnífica i gràcies als dos amics, que vagi molt bé.
Lluís Llach, Escac al destí, la nova novel·la que val molt la pena d'en Lluís, almenys pel que ja l'han començat a llegir, que portem exactament 80 pàgines. I seguim endavant. Gràcies, Lluís, un petó. Fins ara. De seguida al món a RAC1, continuem amb en Beltran i amb en Guillem.